L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestre i Villar. Avui dijous, dia 13 d'octubre, destacarem... El conseller Josep Maria Pelegrí alerta del perill que la nova política agrícola comuna comporti l'abandonament de terres i d'activitat agrària. Unes 40 recolectores d'arròs se someten a la neteja del cargol Massana per evitar propagar la plaga. En 5 mesos a Santa Bàrbara han caigut solament 32 litres de pluja. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegura que la seva marxa al Senat no li impedirà continuar governant Tortosa al 100%. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, alertava del perill que la nova política agrícola comuna comporti l'abandonament de terres i d'activitat agrària. El conseller rebutjava que la reforma sigui un cafè per a tothom i tracti igual països amb realitats molt diferents. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, tem que la nova política agrícola comuna comporti l'abandonament de les terres d'activitat agrària i així rebutja que sigui un cafè per a tothom i tracte igual tots els països, tot i les seves realitats, que són molt diferents. Pelegrí s'ha mostrat molt preocupat per la reforma d'aquesta política agrària que l'Eurocomissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Dacian Ciolós, va presentar ahir dimecres a Brussel·les i que vincula les ajudes a la quantitat d'hectàrees d'explotació i reserva el 30% dels subsidis a les bones pràctiques mediambientals. Escoltem el conseller Pelegrí.
La PAC és una política europea que defensa una funció essencial per a Europa, per 500 milions d'habitants, que és el proveïment d'alimentació i, a més, que aquest proveïment d'alimentació sigui una alimentació saludable per la salut que beneficiï la salut de les persones. No? Si realment les prescripcions de la nova PAC van en contra d'aquest primer objectiu, que és garantir l'alimentació, estem anant malament, no estem equivocant la política agrària comuna. Per què ho dic això? Perquè en la mesura que la formulació de la nova PAC pugui comportar l'abandonament de terres o l'abandonament de l'activitat agrària, nosaltres tenim un perill. I aquest és un risc que hem de salvar. Per tant, aquelles persones que es poden dedicar a l'agricultura i a la ramaderia s'hi han de dedicar. I han de tenir ajudes directes del que és la política agrària comuna per garantir aquest proveïment d'alimentació.
Cal recordar que la política agrària comuna actualment incideix de manera positiva i clara en les rendes dels agricultors de les Terres de l'Ebre i en especial del Delta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Entre 30 i 50 màquines recolectores que s'utilitzen en la campanya de la sega de l'arròs al marge esquerre del Delta de l'Ebre són objecte d'un procés de neteja intensiu per evitar que en el seu trànsit cap a l'hemidelta dret o altres zones transportin exemplars o postes de caragol Massana que podrien acabar estenent la plaga. L'operació resulta necessària per als propietaris de la maquinària per poder obtenir el certificat que expedeix el Departament d'Agricultura i que autoritza a transitar fora de l'hemidelta esquerre on es concreta actualment la plaga del caragol. Per efectuar la neteja amb aigua a pressió, s'han habilitat dos punts a l'Aldea i Deltebre. El govern va establir l'obligatorietat d'aquesta neteja la campanya passada per evitar que la plaga, especialment en el cas dels tractors i recolectores que treballen al marge esquerre, puguin acabar transportant-la a l'hemidelta dret on encara no hi ha arribat. Aquest passat mes de juliol, el Ministeri d'Agricultura, Medi Rural i Marí publicava també una ordre requerint el certificat de neteja de la maquinària per evitar la propagació del caragol Massana en les zones on no està present. Amb la campanya de la sega de l'arròs, en aquests moments, en la seva recta final, les operacions de neteja es multipliquen. L'empresa agroserveis.cat de Deltebre és la encarregada de desplaçar-se als punts acordats o als magatzems particulars per efectuar la neteja. Frederic Solà, responsable d'aquesta operació.
Hi ha aigua amb molt de caudal per que arrastrar tot el fang i que ens caigui tot, sobretot el que és el caragol menut, també, que és el que no es veu, que està més mesclat dins el fang, no? I ja està, bàsicament és això. Treure tot el fang que hi ha dins de l'equip. I els baixos de la màquina, claro. Baixos de màquina que només s'arrastren dins de la rosal i carreguen de fang.
Molts dels agricultors i propietaris de la maquinària agrícola del Delta emprendran en els propers dies camí cap als arrossars de la zona d'Osca per treballar-hi amb les seves recol·lectores.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parlarà de les dades de precipitacions caigudes al municipi en els darrers 5 mesos que registren mínims històrics, segurament extrapolables a la resta del territori, que pateix també les conseqüències d'aquesta perllongada sequera, però en el cas concret d'aquest municipi, en 5 mesos a Santa Bàrbara han caigut solament 32 litres de pluja. En el mateix període l'any passat en van caure 336. No és així, Josep?
Doncs sí, Tomàs, avui parlarem de dades i és que la sequera extrema que està patint el nostre terme municipal i el territori en general és una obvietat. Solament cal veure la sequetat del terreny i l'estat llastimós dels conreus que no són de regadiu i que en el cas de l'olivera fan preveure lo pitjor, la pèrdua pràcticament de tota la collita. Amb dades a la mà, aquesta situació es corrobora amb la pràcticament manca de pluja que hem tingut des del passat mes d'abril i fins al dia d'avui. I és que segons els registres que periòdicament recull la Plana Ràdio, tant de temperatures com dels episodis de pluja, des del 14 de maig al 13 d'octubre d'aquest 2011, al nostre poble han caigut solament 32 litres de pluja per metre quadrat, el que significa un 91,5% menys que en el mateix període del 2010, quan la pluja quantificada al nostre registre va ser de 336 litres. Els mesos més secs han estat agost i octubre, sense cap dia de pluja fins al moment, i setembre, on solament es van enregistrar 2 litres el dia 29. I segueix com a mes més sec el juny, amb 4 litres caiguts entre els dies 2 i 4 d'aquell mes. Al maig, un mes plujós habitualment, van caure solament 9 litres entre els dies 14 i 27. Curiosament, el mes de juliol va ser el que més va ploure, amb un registre total de 17 litres per a les pluges caigudes els dies 3, amb pedra, 12 i 26. El 2010, en contra, els mesos més plujosos van ser els habituals, maig i setembre, amb 66 litres cada mes, superat solament pel mes d'octubre, en què vam enregistrar un total de 90 litres per metre quadrat. El juliol del 2010 va ser el de menys precipitacions, amb solament 25 litres, seguit del juny amb 37 i agost amb 52.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va acceptar encapçalar la candidatura de Convergència i Unió al Senat per Tarragona, guanyant el pols a l'històric Josep Maldonado. Bel va optar ara per fer el pas endavant i comptabilitzar les dues responsabilitats, perquè durant 4 anys ha assentat les bases per tenir un equip sòlid i cohesionat a l'Ajuntament. Ferran Bel.
Malgrat poder compatibilitzar, si els electors me donen confiança, aquestes dues funcions, acabarem demostrant que l'alcalde de Tortosa continua governant 100% la ciutat, continua controlant 100% el que passa, que no sempre ha passat, no sempre ha passat així. I no és l'hora de fer retrets, és l'hora de presentar bagatges i feina feta. I la credibilitat que tinc i que hem guanyat jo i el meu equip la continuarem demostrant durant aquests 3 anys i mig de mandat municipal que queden, i que compatibilitzaré, si els electors ens donen confiança, amb l'activitat al Senat. Per tant, són circumstàncies molt diferents.
La candidatura de Bel, però, no ha estat exempta de polèmica, ja que ell mateix havia criticat l'anterior alcalde i també senador, el socialista Joan Sabater, per aquesta doble responsabilitat. L'anunci de la candidatura de Bel al Senat va aixecar polseguera precisament per les crítiques que el Convergent havia fet quan estava a l'oposició contra el llavors alcalde i senador socialista Joan Sabater. El grup municipal socialista va assegurar sentir estupefacció i incredulitat remetent-se als arguments que el mateix Bel havia utilitzat contra Sabater pel fet de comptabilitzar tots dos càrrecs. El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa, Antoni Sabater, va denunciar l'estratègia de demagògia i erosió utilitzada per Bel i va assegurar que contradiccions com aquestes generen desafecció política.
Denunciar el que entenem que ha estat una estratègia de demagògia utilitzada per Ferran Bel, perquè l'anunci de la seva candidatura al Senat ens ha produït estupefacció, ens ha produït incredulitat, perquè si ens remetim als arguments que ell utilitzava quan era candidat la primera vegada i la segona vegada, referint-se a l'anterior alcalde, el Joan Sabater, criticant de que, diguem, la seva estada al Senat tenia més que veure en la seva carrera política personal que no pas en l'interès per Tortosa, pues, en fi, en escrits d'ell recollits a les hemeroteques, també en el seu blog personal, que deia que la seva única prioritat era Tortosa, l'alcaldia, i que quan se feien hipòtesis de que ell aniria de candidat al Parlament, ell ho desmentia en les seves reflexions personals al seu blog, tot dient que ell, la seva única opció i el seu únic interès era l'Ajuntament de Tortosa. Òbviament avui s'ha demostrat pues, que aquestes eren unes declaracions que ratllaven la demagògia, que des del nostre punt de vista això, diguem, fomenta la incredulitat, diguem, en les institucions, en la política, que fomenta la desafecció.
Malgrat les crítiques, Sabater va deixar clar que no utilitzaran la decisió com a estratègia i que continuaran apostant per confrontar els models de ciutat pels quals aposta cada formació.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El candidat de Convergència i Unió al Congrés per la demarcació de Tarragona, Jordi Jané, va acusar el Partit dels Socialistes de Catalunya d'incomplir els seus compromisos amb el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per augurar-los un gran fracàs electoral. Jané va respondre així les declaracions de la candidata socialista per Barcelona, Carme Chacón, que aquest passat dimarts va recriminar a Convergència i Unió situar les prestacions sanitàries del país al nivell de fa 7 anys enrere i imitar el Partit Popular. El cap de llista Convergent va recriminar al Partit dels Socialistes de Catalunya no haver materialitzat compromisos com la plena ocupació, l'autovia A27, la inexistència d'autovies gratuïtes a les Terres de l'Ebre, la remodelació de la façana marítima de Tarragona o el fons de competitivitat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears va amenaçar de trencar relacions amb l'Estat si el Ministeri d'Indústria continua sense decidir on ubicar el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Així ho van assegurar els representants de l'associació després d'una llarga reunió, aquest passat dimarts, amb el secretari d'Estat d'Energia, que han qualificat de frustrant. L'entitat ja ha convocat una reunió de la Junta Directiva pel proper 18 d'octubre, on no es descarta aprovar mesures de pressió davant la indefinició del govern de l'Estat. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears creu que si la decisió no es pren abans d'acabar la legislatura, el procés es dilatarà un any més. Segons va relatar el regidor de l'Ajuntament d'Ascó, Josep Martínez, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, van sortir de la reunió sense poder treure'n cap raonament ni termini. Josep Martínez.
La reunió pues, ha sigut llarga, dura i al final frustrant, perquè ni sí ni no, potser ja ho veurem, sense poder treure cap raonament, ni cap pla, ni res, ni que sí ni que no, i podria ser, no podria ser, és que no els treus d'aquí.
La decisió està sobre la taula del Consell de Ministres i es prendrà quan considere el Consell i la presidència. Aquestes han estat les úniques explicacions que els representants de la MAC n'han tret de la reunió de dues hores amb el Ministeri d'Indústria celebrat a petició de la mateixa entitat. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears va decidir demanar aquesta reunió per evitar que el govern del PSOE aprofiti la proximitat dels comicis electorals per ajornar per més temps la decisió. La frustració generada pels representants de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears després de la reunió amb el secretari d'Estat d'Energia, Fabrizio Hernández, ha fet que es convoqués una reunió de la Junta Directiva pel proper 18 d'octubre. En aquesta reunió es prendran diferents acords, entre ells algunes mesures de pressió. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears també va recordar que mentre no estigui fet el magatzem temporal centralitzat, l'Estat està pagant fins a 60.000 euros diaris a França per emmagatzemar els residus nuclears de Vandellòs-1.
Serveis informatius de Mute.
I continuem a la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que el Museu Comarcal del Montsià es convertirà en el Museu de les Terres de l'Ebre després de finalitzar un important procés de renovació i ampliació de les instal·lacions, així com del projecte museogràfic durant els últims 15 anys i després d'una inversió de 3,15 milions d'euros. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, amb 3.000 metres quadrats de superfície i dos sales d'exposició permanent sobre el patrimoni arqueològic fins a l'edat mitjana i el paper del riu Ebre, el museu espera continuar oferint activitats i difondre coneixement, però també actuar com a operador turístic, cultural i funcionar en xarxa amb altres centres. Així ho explicava el director del museu, Àlex Farnós.
No és un canvi només del ròtol de la façana, sinó que és un canvi que té unes conseqüències que permetrà a la institució créixer i a la vegada donar millor servei al territori. Este servei al territori ara se materialitza en sales d'exposició permanent, però cal, com diria l'alcalde d'Amposta, explicar que un museu, a banda d'això, és una institució que genera coneixement, que genera interpretació del territori i que aporta elements per al relat de la nostra història, de la nostra identitat, i a la vegada aporta elements per al debat de les qüestions que ens interessen.
L'alcalde d'Amposta, per la seva part, ha recordat i ha reforçat la idea de que el projecte del Centre Museístic de Referència del Territori és el concepte de treball en xarxa a partir de la seva designació com a SAM, segons ha ressaltat el vicepresident del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, com dèiem, alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Aquí escoltem tot seguit. Així ho comentava.
És un museu al servei del territori, perquè en aquests moments conserva i gestiona un fons de més de 35.000 objectes de totes les Terres de l'Ebre. A més, té una vocació de servei públic perquè al llarg de la seva vida ha desenvolupat més de 800 activitats públiques, des d'exposicions, conferències, jornades, tot tipus d'activitat. I a més, a banda d'aquestes 800 activitats públiques, també 500 activitats de caire més intern, de caire més professional, activitats científico-tècniques. Això li dona un valor afegit i a la trajectòria del Museu de les Terres de l'Ebre.
I també que la primera de les dues exposicions permanents, les Terres de l'Ebre, de la prehistòria a l'edat mitjana, aplega una col·lecció de 600 objectes, 4 interactius multimèdia i 4 audiovisuals de producció pròpia amb recreacions de l'època. Obert com a museu comarcal des de l'any 1984, l'equipament ha culminat el seu procés de renovació museogràfica partint de tres termes centrals en la comprensió del territori i les societats ebrenques que donen forma a les tres exposicions permanents que han de formar la columna vertebral del museu, les Terres de l'Ebre, de la prehistòria a l'edat mitjana, l'Ebre, Camí d'Aigua, que quedarà pendent per més endavant, també la tercera, el Delta de l'Ebre, memòria d'un medi, espai i d'uns homes. Cal recordar que el museu s'inaugurarà de manera oficial, possiblement el proper mes de desembre, i estarà a càrrec del president de la Generalitat, Artur Mas.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que l'Ajuntament de la Ràpita està estudiant l'implantació de zona blava al centre de la ciutat.
L'Ajuntament de la Ràpita vol implantar la zona blava al centre de la població. De fet, la Junta de Govern ja ha aprovat demanar una subvenció al Departament de Comerç per implantar el servei. Es tracta d'una mesura que, segons l'alcalde del municipi, Joan Martín Masdeu, reclamen els comerciants i que facilitaria la mobilitat de vehicles al centre comercial i administratiu del municipi. Escoltem-lo.
A la zona del centre comercial queda col·lapsat. A l'estiu no cal ni que en parléssim, però és que inclús a l'hivern, a veure, aquí tenim molts de comerços, tenim moltes entitats, tenim entitats oficials, i home, el que nosaltres volem evitar és que una plaça d'aparcament estigui ocupada tot el dia per una persona que el podria deixar aparcat a una zona no massa allunyada del lloc este de treball, sigui ajuntament, sigui entitats bancàries, sigui els propis comerciants, i evitar que hi hagi una rotació dels aparcaments. Això és la tendència de totes les poblacions. Qualsevol població de les dimensions de la Ràpita ja ho té instaurat, i per tant nosaltres no anem a descobrir aquí cap cosa estranya, sinó que és la pràctica totalitat d'ajuntaments ja ho estan implantant, i per tant és anacrònica la Ràpita no existisca, perquè a més és una demanda de la majoria de comerciants. Sempre hi haurà algú que se sentirà perjudicat, lògicament, doncs perquè és molt còmode tindre l'aparcament baix de casa, però per altra banda hem de pensar que el centre comercial l'hem de dinamitzar, i en la situació econòmica actual crec que és una obligació de qualsevol administració.
El projecte està encara en fase embrionària per poder donar dates sobre la seva implantació i el nombre de places que es crearan. Ara s'haurà de posar en marxa el concurs administratiu per a la gestió del servei.
Serveis informatius de Mute.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda. Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Lliga contra el Càncer de Tarragona i l'Ebre recull a l'ametlla 6.630,07 euros. L'Assemblea Local de la Lliga contra el Càncer de Tarragona i l'Ebre ha fet públic la recaptació del fons de les dues iniciatives que han dut a terme enguany. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
L'Assemblea Local de la Lliga contra el Càncer a Tarragona i l'Ebre ha fet públic la recaptació de fons de les dues iniciatives que han tingut terme enguany. Per una banda, de la campanya que es va realitzar el 25 de juny, s'ha recollit 2.563,07 cèntims, i de la campanya de recollida de fons a través dels comerços del municipi, la xifra s'ha elevat a 4.067 euros. En total, a la mitja de març s'ha recollit 6.030,07 euros. Per tant, una mostra que la solidaritat dels calerós s'ha mantingut intacta, tot i la crisi. Des de l'Assemblea Local de l'entitat, Dolores Espuny es mostra molt satisfeta.
Volíem fer un agraïment a tothom, perquè en total, entre els sobres que s'han recollit i l'aportació, que és la col·lecta que es va fer el dia 25 de juny, suma 6.630 euros en 7 cèntims. Estic molt contenta perquè la gent ha correspost. Guany hem recaudat 65 euros més que l'any passat.
D'altra banda, Espuny també ha volgut agrair la feina impagable que realitzen els voluntaris en aquestes campanyes. La Lliga és una entitat no governamental que es dedica, com el seu nom indica, a promoure i col·laborar en tota activitat que tingui relació amb la lluita contra el càncer, fent especial dedicació a l'informació i la formació.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla de com descobrir el Delta de l'Ebre i el seu parc natural en bicicleta. Lluïsa?
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha organitzat per aquest dissabte una sortida en bicicleta des de l'Ecomuseu i fins a l'Abadia del Fangar. Durant el recorregut de no arribar a 17 quilòmetres i una durada de migdia, es podrà observar part de la fisonomia del riu Fondo, avui convertit en arrossars, així com la fauna de la zona que comparteix espai amb les activitats humanes. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Tenim una nova sortida en bicicleta. La temperatura excepcional d'estos dies, esperem mantenir-la. És una sortida que farem des de l'Ecomuseu d'aquí del Tebre fins a l'Abadia del Fangar. Un recorregut, com sempre, aquí al Delta, completament pla, migdia de durada, no arriba a 17 quilòmetres i durant el matí pues, intentarem observar tota la fauna que pugui estar present als arrossals que ja s'han segat i també intentar descobrir pues, el que és el Riet Fondo, que era un antic braç d'arbre pues, que arribava a l'abadia del Fangar i que avui en dia pues, pràcticament està tot convertit en arrossals. D'altra banda, pues, també, quan arribéssim a l'abadia pues, podrem intuir, observar i bueno, explicar pues, les diferents activitats humanes que es duen a terme a la ciutat d'Abadia, vinculades pues, a les muscleres, als mariscadors, etc. I intentar pues, també observar quines espècies d'ocells conviuen entre aquestes activitats humanes, principalment flamencs, limícoles, gavines, a veure si hi ha algun xatrac encara.
La sortida és monitoritzada i es recomana dur roba, menjar i uns prismàtics. Per inscripcions cal trucar al telèfon 977 48 21 81 o bé al 977 48 96 79.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La jornada d'ahir va tornar a pulveritzar rècords a Catalunya. Si en els últims dies han estat les comarques de Girona i Barcelona amb rècords la setmana passada, ahir, abans d'ahir, aquest dimecres, les comarques de Tarragona també es veien doncs, afectades per aquests rècords de temperatura màxima absoluta. És el cas de Valls, Reus, Santes Creus, amb valors molt elevats per l'època de l'any. Demà, pel que fa a temperatures, baixen sobretot a la costa prelitoral i alta muntanya entre 3 i 5 graus, però evidentment venim de molta calor i de calor continuarà fent a migdia. El que passa és que no serà tan exagerada. El sol continuarà dominant a ponent al Pirineu i probablement a la Costa Brava, però en canvi, a partir d'aquesta tarda vespre i especialment de cara a demà, es preveu un augment dels núvols cap a la Costa Daurada, Costa Central, País Valencià, que fins i tot podria tapar el cel de cara a demà i no és impossible que deixés alguna gota esporàdica a l'extrem sud de Catalunya i cap al País Valencià.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar en tots vostès demà divendres a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.